L'Observatori. Un tros de ciència a Ràdio 4. Anna Banyeres.
Bona tarda, benvinguts a un nou temps de coneixement científic a partir de la divulgació de la recerca, un temps en el que donem veu als investigadors perquè ens expliquin des dels laboratoris i les institucions científiques quins són els estudis i els projectes en els que treballen i quins objectius pretenen. I avui les converses giraran d'una banda al voltant de la medicina regenerativa i de l'altra sobre la caça de meteorits. Respecte de la primera, el que us podem avançar és que des de fa uns dies hem descobert que el futur més immediat de la teràpia regenerativa amb cèl·lules mare passa per una impressora que crea pell nova per a grans cremats i altres afectacions. I l'Observatori, aprofitant una reunió de científics de tot el món a Barcelona, on van intercanviar novetats i debat sobre el que li espera la medicina que aprofita la gran potencialitat curativa de les cèl·lules, vam conversar amb un dels responsables. I pel que fa a la segona de les xerrades d'aquesta edició, el nostre temps estarà destinat a l'espai. Dos investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya han treballat en el càlcul per a modificar la trajectòria d'alguns asteroides per acostar-los a la Terra amb l'objectiu de poder construir bases de naus espacials i, en funció de la dimensió de l'asteroide, obtenir recursos minerals. Dos recerques ben diferents per a la temàtica, però amb un nexe comú: treballar per a resoldre en un futur a curt termini.
L'Observatori a Ràdio 4.
Una impressora que crea pell nova per a grans cremats i altres afectacions. Aquest és el futur més immediat de la teràpia regenerativa amb cèl·lules mare. Científics de tot el món s'han reunit durant dos dies a Barcelona, convidats pel BioCat, per intercanviar novetats i debatre sobre el que li espera la medicina que aprofita la gran potencialitat curativa de les cèl·lules. A Catalunya, l'entitat pionera en teràpia regenerativa és el Banc de Sang i de Teixits, que des de fa anys treballa amb èxit en patologies de l'aparell locomotor, aconseguint regenerar cartílag i os en casos com l'artrosi i fractura. Qui ha parlat amb ells és Soraya Rodríguez.
I el doctor Joan García és el director de la Divisió de Teràpies Avançades del Banc de Sang i de Teixit, una unitat creada l'any 2009. Senyor Joan García, quines són els beneficis de la teràpia regenerativa, així en línies generals?
Bueno, en línia general, podem dir, jo crec que val la pena remuntar-se una miqueta, podem dir que hi ha malalties que avui en dia no es curen, això és evident, hi ha malalties que costa curar-les i a vegades tenen seqüeles o tenen efectes indesitjables. L'avenç amb la investigació amb cèl·lules mare ens ha permès entendre que és possible curar alguna d'aquestes malalties utilitzant els recursos naturals, utilitzant les cèl·lules les cèl·lules modificades de la pròpia persona per regenerar els seus teixits. I en aquest sentit, avui ho comentàvem aquí a la reunió de CosmoCaixa, el B-Debate, que hi ha de l'ordre de 1.000 malalties que estan en fase d'investigació per ser tractades amb cèl·lules, és a dir, amb medicina regenerativa. Algunes d'aquestes malalties són les malalties dels ossos, les malalties de les articulacions, malalties del cor, malalties de la sang, que poden ser tractades amb cèl·lules modificades, de manera que estem en la fase de que aquestes cèl·lules s'estan convertint en medicaments. I com que són medicaments, estan seguint una via d'exploració amb assajos clínics, amb assajos en fase animal, de manera que serà possible que en un futur de 2-3 anys algunes d'aquestes vegin la llum.
Ens pot indicar una malaltia que avui dia ja es tracti amb la teràpia regenerativa amb èxit?
Jo crec que val la pena dir que la regulació que va aparèixer a Europa l'any 2008 ha permès distingir alguna d'aquestes activitats de medicina regenerativa, posant en evidència que algunes malalties es poden tractar de manera segura i amb eficàcia. I concretament a Espanya hi ha dues malalties que es consideren, des del punt de vista del lèxic de l'agència reguladora, com a consolidades, que són les patologies derivades o les malalties de la capa anterior de l'ull, de la còrnia concretament, i les de la pell. Aquí hi ha productes que ja han passat moltes fases d'investigació que es consideren segurs i que tenen, eficàcia, i per això amb la nova regulació de l'Agència de Medicaments serà possible que estiguin a l'abast d'alguns pacients.
estem parlant que deixem de banda la química, no? I per tant, molts dels efectes secundaris.
Sí, avui en dia, amb l'ús de cèl·lules del propi pacient tractades al laboratori i tornades a posar, no es detecten efectes secundaris. Són tractaments molt ben tolerats que no generen rebuig ni cap efecte advers. I aquesta és una de les grans avantatges d'aquest tipus d'activitat. Són tractaments molt segurs.
I vostès, que estan aquí al B-Debate, que són l'avantguarda de la investigació en aquest sentit, cap a on estan mirant? Quines són les properes malalties que podran ser tractades?
Sí, nosaltres, vostè ja sap que jo treballo al Banc de Sang i Teixits, a la Divisió de Teràpies Avançades, i hem dedicat pràcticament des de l'any 2009 al desenvolupament de productes cel·lulars per tractar malalties de les articulacions i els ossos. I en aquest moment tenim com tres productes que estan en estudis fase 1-2, que segurament en els propers anys veuran la llum, i concretament pel tractament de l'artrosi, per tractament de les fractures, pel tractament de lesions dels ossos, que no són pròpiament fractures, però que existeixen.
I ja està completament superat qualsevol tipus de reticència o de problemes morals, com en un primer moment hi va haver el debat sobre l'ús de les cèl·lules mares?
Sí, jo crec que part dels problemes morals o ètics que han circulat eren deguts al fet de que les primeres cèl·lules mare que es van explorar eren les embrionàries, i això va generar molta controvèrsia. Nosaltres estem treballant amb cèl·lules mare adultes, de l'individu adult. Hi ha possibilitats de treballar amb cèl·lules mare des de la fase postnatal, o sigui, des de la sang de cordó o del teixit cordal fins a l'individu de molts anys, de manera que tenim prou capacitat de generar productes a partir de cèl·lules no embrionàries. En aquest moment, des del punt de vista ètic, no hi ha cap problema, concretament i especialment amb les cèl·lules d'un propi, del propi individu, i tampoc, i des del punt de vista ètic, hi ha cap problema, perquè qualsevol intervenció, qualsevol assaig clínic, que sempre està validat per un comitè ètic d'investigació clínica.
Es treballa, com ens explica, amb cèl·lules del propi pacient, però també amb cèl·lules de donant. Hi ha prou conscienciació, informació, amb què, per exemple, doncs la sang de cordó umbilical pot ser útil per a aquesta teràpia?
Jo crec que l'exemple de sang de cordó és un exemple paradigmàtic. Jo crec que hi ha un coneixement a nivell de la base social de que la sang de cordó cura malalties de la sang. Cura concretament, si no recordo malament, més de 20 malalties greus de la sang, i està indicada, molt indicada, amb aquest propòsit. També, des del punt de vista del que estem fent ara en investigació, a vegades estem requerint donants per fer assajos clínics, i creiem que en un futur una línia d'investigació, una línia possible de tractament, serà basada en cèl·lules donades a partir, en valgui la redundància, de donants. En aquest moment no podem dir per on anirà aquestes línies, com acabaran, però tenim diverses opcions que possiblement en el futur donaran fruit.
I en tot cas, el banc de sang i de teixit on vostè treballa està prou assortit, o també caldria fer conscienciació, informació, campanyes en aquest sentit, com ja es fan per la donació de sang, per exemple?
No, el Banc de Sang i Teixits, jo crec que té una trajectòria llarguíssima de promoció de donació i treballa amb donants. O sigui, bàsicament, la missió seva es basa fonamentalment en la donació i utilització dels productes donats. No tenim dificultats per obtenir donacions en cap de les àrees en què estem treballant. I parlem de donació de sang, de progenitors, o donació de llet materna, o de teixits. I sempre tenim la capacitat, i jo crec que hem desenvolupat l'art de requerir les donacions necessàries, ni més ni menys. O sigui, adequant-se a les necessitats, de manera que el donant sempre sap que el seu producte tindrà algun tipus d'efecte beneficiós.
Serà el sistema públic, de la sanitat pública catalana, capaç de sostenir la teràpia gènica, o sigui, d'oferir-la com a tractament habitual, o és encara un tractament massa car?
Bueno, jo crec que val la pena puntualitzar una cosa, que la major part de teràpies avançades estan en fase d'investigació i que actualment els costos que tenen no són representatius dels costos que podrien tenir en un futur de treball a gran escala. Tenim dos reptes. Un, demostrar l'eficàcia. Segona, demostrar que són eficients, és a dir, que generen un benefici superior al que generen els tractaments habituals. I jo crec que si es donen aquestes dues circumstàncies, els sistemes públics de salut ho assumiran molt fàcilment.
Ens parlava que l'avenç ha estat exponencial en 10 anys, de 2005 aquí. Com veu el futur d'aquesta teràpia, doncs, en 10 anys més?
Jo crec, a mi se m'escapa, la meva imaginació no dona de si. Jo crec que en 10 anys més, i ja aplicant la lògica, hi ha 20.000 assajos en teràpia cel·lular al món, doncs si només que un 1% tingués èxit, doncs tindríem uns quants, jo diria un centenar de productes que possiblement registrats a l'abast dels pacients. Jo crec que només aplicant la lògica estem pensant en un centenar de possibles indicacions i tractaments a l'abast de pacients en els propers 10 anys.
Doncs, doctor Joan García, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
L'Observatori. La ciència té vida. A Ràdio 4.
Fem un punt i seguit en temes de salut perquè hem d'explicar que el PIAN és una malaltia tropical desatesa crònica que afecta la pell i els ossos dels nens i que a llarg termini pot produir deformacions severes. La infecció és molt contagiosa i preval en 13 països amb nivells molt alts de pobresa i sense mesures sanitàries i higièniques. Ara, un estudi coordinat per l'investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona, Oriol Mitjà, ha demostrat per primera vegada que l'estratègia plantejada per l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, per eliminar el PIAN el 2020 és eficaç. En concret, confirma que una sola ronda de tractament massiu amb una dosi oral d'acitromicina, un antibiòtic fàcil d'administrar i barat, a tota la població redueix la transmissió i prevalença de la malaltia. Així, entre totes les persones majors de 2 mesos tractades amb una dosi única oral, es va aconseguir una cobertura del 84% de la població total, unes 16.000 persones. Oriol Mitjà explica com han fet l'estudi i com es va detectar la reducció dels casos a Papua Nova Guinea.
El nostre estudi hem tractat 16.000 persones d'una illa de Papua Nova Guinea, és a dir, a tots els habitants d'aquesta illa, i després hem fet un seguiment cada 6 mesos per veure quina era la prevalença de malaltia activa i també la prevalença de portadors de la malaltia. Hem vist que hi ha hagut una reducció dràstica del 90% de casos als 12 mesos. Hem passat de 300 casos fins a 30.
Les xifres parlen per si soles. Cada 6 mesos, els investigadors, en el seguiment a través d'un examen clínic de la pell a tots els residents, en el moment de la campanya van observar com la prevalença de la malaltia va caure un 2,4% abans del tractament, al 0,3% als 12 mesos. Els investigadors també van constatar que el percentatge de participants amb infecció latent, és a dir, portadors de la malaltia, van disminuir del 18,3% al 6,5%. Segons l'autor principal de l'estudi, investigador d'ISG Global, serà necessari i mantenir la vigilància i els esforços de tractament per assolir nivells de 0 casos. I ara, puny a part.
L'Observatori. Del laboratori a la ciutadania. Ràdio 4.
Els investigadors Joan Pau Sánchez i Josep Masdemont del Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya han calculat com es podria modificar la trajectòria d'alguns asteroides per acostar-los a la Terra. Volem preguntar, però, amb quina finalitat, Joan Pau Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en un futur, segurament, si aconseguim modificar la trajectòria d'aquests asteroides, podrem també explotar els minerals i tota mena de materials que trobem en aquests asteroides. Sobretot, un material que resultaria molt valuós de poder accedir-hi des de l'espai és l'aigua. I l'aigua ens permetria, per exemple, enviar coets a l'espai o enviar naus espacials sense que calgui que vagin carregades de combustible. Uh-huh. I utilitzant l'aigua aquests objectes poder carregar de combustible allà mateix a l'espai.
Estem parlant d'una possibilitat real i a quin termini?
Bueno, és una mica encara ciència-ficció, però depèn de la inversió que s'hi fes, clar, però s'està parlant d'aquí 10-20 anys o molt més enllà. Tot depèn de la inversió que s'hi posi. Si acaba veient-se com una possibilitat molt real on les agències especials poden estalviar-se molts diners, doncs pot ser que s'aconsegueixi en cosa de menys de 20 anys. Tot depèn.
Doncs és un període de temps relativament curt, tenint en compte del que estem parlant, que se'ns queda un pèl massa lluny a molts dels que estem, doncs, ara treballant aquesta qüestió. De totes maneres, com va néixer la idea de decidir, doncs, caçar asteroides?
Bueno, el projecte on està treballat fins ara, Asteroid Retrieval, neix també d'un projecte europeu del Regne Unit, que es deia Vision Space, on vam estar estudiant la dinàmica d'objectes de l'espai en extrems d'escala longitud, o sigui, d'objectes extremadament petits a objectes extremadament grans. I una de les matemàtiques que s'utilitza per desenvolupar les trajectòries o per entendre el moviment d'aquests cossos és una de les matemàtiques que també s'utilitza o utilitzem per calcular la captura d'aquests asteroides, que on hi ha una sèrie d'experts que són d'aquí de Catalunya, i això em va permetre a mi, des del Regne Unit, venir aquí a treballar amb aquests experts, un d'ells és el Josep Masamunt, per desenvolupar la idea de capturar asteroides.
Però clar, una cosa és fer el càlcul matemàtic de com caçar aquests asteroides i l'altra és caçar-los, literalment.
Sí.
Com es faria?
Bueno, s'hauria d'enviar una nau espacial, una nau que simplement, d'alguna manera, embolicaria un asteroide. Clar, estem parlant d'asteroides molt petits, no estem parlant d'objectes de grans, estem parlant de coses de pedres, bàsicament, de pedres des d'uns pocs metres de diàmetre fins a 10-15 metres de diàmetre. Llavors, amb una bossa, per exemple, es podria embolicar l'objecte i la bossa aquesta es podria tensar de manera que l'objecte quedés ben agafat dintre a la nau, no dintre la nau, però just a fora de la nau. Llavors, el propulsor li donaria la velocitat, l'acceleració a l'objecte, de manera que canvies la seva trajectòria i acabés arribant a prop de la Terra i quedant-s'hi.
Uh-huh. De totes maneres, vostè comentava, Joan Pau Sánchez, depèn dels asteroides, n'hi ha molts. Com són? Quina és la característica d'aquests asteroides, d'aquestes roques?
Bueno, d'asteroides, com he dit, n'hi ha moltíssims, hi ha moltes hi ha de diferents característiques. Hi ha des d'objectes que tenen certes quantitats, o que es creu, perquè clar, òbviament, tot això és el que creiem o que creuen els astrònoms, i els científics planetaris, però basat sobretot en mesures des de la Terra, el que podem veure de la refracció de la llum en aquests asteroides de la Terra i també dels estudis de meteorits. Llavors, basat en això, sabem que hi haurà asteroides que contenen certa quantitat d'aigua i d'elements volàtils que poden servir, pues, pel que deia abans, de combustible o també pels astronautes, pels sistemes de suport de vida o fins i tot també per protecció de radiació tant solar com de radiació còsmica. I després també hi ha materials o hi ha asteroides que contenen diferents metalls que podrien utilitzar-se per a estructures, i finalment hi ha els asteroides que contenen certs semiconductors que es podrien utilitzar per l'electrònica o per panells solars construïts a l'espai.
Aquests serien els que podríem utilitzar, o la finalitat seria poder fer aquesta extracció minera, però crec que hi ha una altra finalitat que no hem comentat, Joan Pau Sánchez, que és el fet de poder construir estacions espacials?
Bueno, clar, si ets capaç d'extreure tots aquests materials de l'espai i pots construir, tens tots els elements necessaris per construir hàbitats de l'espai que es podrien utilitzar, per exemple, per enviar humans a Mart o a qualsevol altre lloc del sistema solar, o simplement per construir hàbitats a prop de la Terra on diferents astronautes o fins i tot turistes podrien anar a visitar-hi. Però, òbviament, això queda força lluny. El que cal primer és veure si és factible, si energèticament és possible moure aquests objectes, si tenim la tecnologia necessària per fer-ho, per moure-ho. I una vegada se sap això, que és el moment on estem ara, entenent que això es podria fer, llavors quan toca començar a desenvolupar les tecnologies que ens permetrien explotar el contingut d'aquests asteroides, utilitzar tots els materials que trobéssim.
I el desenvolupament d'aquesta tecnologia és en el que estan treballant ara?
Nosaltres el que hem estat fent és el desenvolupament dels algoritmes, o sigui, la metodologia que ens permet calcular o calcular les trajectòries que ens permeten després capturar aquests asteroides. Llavors, una vegada hem desenvolupat la metodologia, llavors hem trobat asteroides, perquè clar, el complicat és saber quin tipus de trajectòries han de seguir aquests asteroides perquè els puguem capturar, per dir-ho així, o caçar. I una vegada hem sabut quin tipus de trajectòries podien fer, doncs hem pogut trobar, ara mateix tenim una llista de 15 objectes entre els 12.000 que existeix, bueno, que coneixem. O sigui que tampoc són tants comuns, però n'hi ha forces.
I a partir d'aquí, de crear aquests efectes gravitatoris, que permetria doncs, la caça d'aquests asteroides, podríem començar a plantejar ja el pas següent. De totes maneres, crec, Joan Pau Sánchez, que vostès hi estan treballant, però també la NASA està treballant en un projecte semblant, no?
Sí, sí. Totes aquestes idees venen més o menys, van sorgir més o menys el mateix any, cap al 2012, fa poquet, on també van aparèixer als Estats Units dues empreses privades que pretenen fer mineria a l'espai cap allà al 2025. I això són els seus plans i van desenvolupant les tecnologies adequades per això. La NASA també va decidir que una de les primeres missions amb humans cap allà al 2025 seria enviar astronautes d'un asteroide. I llavors també va entendre que potser una de les maneres més senzilles d'enviar astronautes a l'asteroide no era enviar els astronautes fins a un asteroide que estigués fora de l'òrbita de Terra, sinó fer portar l'asteroide a prop de la Terra i llavors enviar els asteroides després. I també, arrel d'això, també està estudiant exactament el mateix que nosaltres. Des d'un punt de vista diferent, ells pretenen capturar l'asteroide a prop de la Lluna i utilitzen una sèrie de metodologies per calcular les seves trajectòries i nosaltres doncs, utilitzem unes altres metodologies.
En tot cas, sí que cal diferenciar que vostès estan treballant en l'òrbita de la Terra, no de la Lluna.
Sí, ni tan sols entra, diguem, en òrbita, com normalment entenem, que és donar voltes al voltant de la Terra. La idea és portar els asteroides a prop d'uns punts d'equilibri que fan, vist des de la Terra, seria com posar l'objecte en un lloc on més o menys el veus quiet en aquell lloc de l'espai. Sempre té la mateixa relació Sol, Terra, asteroides, sempre tenen la mateixa configuració, diguem. I vist des de la Terra és com si estigués quiet a l'espai. Aquesta és la idea.
Doncs nosaltres li desitgem a vostè i al seu company Josep Masdemont molta sort en aquesta recerca, en aquest treball, que com dèiem doncs, té un termini. Vostè parlava d'entre 20 i 50 anys, per nosaltres ens sembla molt llunyà, però queda, com diem, doncs, a la cantonada pràcticament quan parlem d'aquests temes. Joan Pau Sánchez, del Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'Observatori.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Adéu.
I arribats en aquest punt del rellotge, gràcies a tots vostès, a tots vosaltres, per ser fidels al temps del coneixement i la divulgació científica. La setmana vinent, més amb més connexions amb laboratoris i institucions perquè ens expliquin en quins projectes, en quins estudis estan treballant pel bé de les persones i del planeta. Salutacions de què ha fet possible aquesta edició a les vies de sol Adolfo Rosado, dirigint i presentant Anna Banyeres. Bona setmana.